Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquesta segona part del Passeu sense trucar.
El dijous és el dia per la psicologia, per l'espai Ànima, amb la Laura de Llarès, aquí al Passeu sense trucar.
I la Candela Colls.
Oh, això sí, però és ella que explica, eh?
Bueno, però tu ets la que modera el tema, no?
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ànima és l'espai de psicologia que tenim cada setmana aquí al Passeu sense trucar i que el condueix la Laura de Llarès, que ja la tenim entre nosaltres. Hola, Laura, benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies, molt bé.
En castellà hi ha una dita que fa "La ciència avança", que és una barbaritat, i també avança la psicologia i els mètodes. I avui ens en vols parlar, veritat?
Sí, sí. De fet, ja farem una secció més endavant, perquè ara no ho tinc preparat i, a més, canvia molt, però això que deies de que la ciència avança molt, la intel·ligència artificial...
Ai, Déu meu!
Ens propulsarà més ràpid del que puguem assumir.
Mira, l'altre dia...
Però ja en parlarem.
L'altre dia vaig pensar en tu, perquè vaig sentir un actor espanyol que deia que el seu psicòleg és la IA, o la seva psicòloga. Vaig pensar, s'ha de filar prima amb això, també, però...
Sí, hem trobat, com a mínim jo, he trobat diversos casos en què això és així. Llavors, jo sóc de les que no hi està formalment en contra, perquè penso que és una cosa de no estar en contra o a favor, sinó que és que s'hi haurà d'entrar.
Sí, sí, totalment.
Sí que és veritat que s'ha d'agafar molt amb pinces, perquè també hi ha casos en què la IA ha donat molts mals consells i han acabat de forma tràgica.
Totalment.
Per tant, s'ha d'anar agafant amb pinces. Sí que és veritat que no substituirà mai un professional.
Això és cert.
Per la simple raó de que la psicologia té una cosa que és que és molt humana.
Clar, total. Sí, sí.
Aleshores, i de fet hi havia Carl Rogers, que era un dels grans investigadors en psicologia humanista en aquest cas, que ell ho tenia claríssim, deia la relació entre dues persones per si sola ja comença a curar. Per tant, jo diria que en aquest àmbit, espero no equivocar-me, no tenim massa competidor. Val? Però sí que és veritat que comencem a trobar casos, com amb totes les disciplines, l'altre dia parlava amb un veterinari en el que també s'hi troba, no? Doncs és normal, al final és una eina que està molt a l'abast de tothom, és fàcil d'utilitzar, relativament fàcil d'utilitzar, aleshores quan hi ha un problema és normal que la gent, doncs, els problemes no sorgeixen mai de 9 a 8 del dia, no? Sinó que moltes vegades doncs, és a les 12 de la nit i quan la gent està inquieta és normal que intenti informar-se doncs, amb les eines que té disponibles en aquell moment. Jo no hi estic en contra, però sí que us dic que s'ha d'agafar bastant amb pinces.
Sí, totalment. Clar, clar.
Perquè doncs no deixa de ser un model estadístic que pot cometre errors.
Certament, sí, sí.
Avui parlem una mica de com justament de com ha evolucionat, no, la nostra disciplina, que és jo dic relativament nova, tenim molts avenços. Els professionals de la psicologia hem d'estar formant-nos de forma continuada per no quedar-nos enrere. Llavors us volia parlar una miqueta de les teràpies de tercera generació i per fer-ho he pensat que estaria bé fer una mica de recorregut a través del que ha anat sent la disciplina, evidentment de forma molt resumida, perquè si ho haguéssim d'exposar tot,
home, això seria...
tindríem aquí una turra que no acabaríem mai. Val?
Sí, sí.
Però bueno, sí que convé entendre que no sempre s'han entès el patiment i els problemes de la mateixa manera, no? Al llarg de la història, doncs ens hem anat plantejant les grans preguntes que són, en el nostre àmbit, per què patim, no? I com reduir aquest patiment, no? I d'aquí han sortit doncs, diverses corrents bastant influents, com podia ser el psicoanàlisi en el seu temps, on suposo que tothom reconeix a Freud, no? Que va ser una de les grans figures,
sí, sí.
Que estudiaven l'inconscient, no? I com aquest inconscient doncs enviava mecanismes cap a la conducta humana, no? Després, una de les corrents més influents va ser el conductisme, vam tenir després el cognitivisme, les corrents humanistes, que dèiem ara, que s'utilitzen moltíssim, perquè les corrents humanistes són aquelles que s'han basat en el desenvolupament, en el creixement personal, no? També s'utilitzen pels coachs, i porten exercicis molt pràctics que realment són molt útils, no? Llavors, si ens centrem en les grans corrents, tenim sobretot el conductisme i el cognitivisme, que us els explicaré des d'un exemple molt pràctic. Anem a imaginar dues persones que pateixen una mateixa experiència, no? Un gos que els mossega.
Sí.
Una persona desenvolupa fòbia als gossos i l'altra persona no desenvolupa cap por especial, ¿vale?
Uh-huh.
Aleshores, des del conductisme, el que se'ns deia és que la por s'explica a partir de l'aprenentatge. I a través d'aquest aprenentatge, aquesta persona el que farà és començar a evitar els gossos. De tal manera que la senyal que s'envia cap al cervell és que els gossos són molt perillosos.
Uh-huh.
Hem de saber una cosa, com més evitem allò que ens fa por, més gran es fa la por. La por té una cosa molt curiosa, jo sempre ho dic, és com un fum d'una càmera, però com al revés. És a dir, com més lluny està, més gran la veiem, i com més ens apropem, més petit es fa.
Sí.
Val? Uh-huh. Llavors, quan anem evitant, aquella por es va fent gran, gran, gran. De manera que el tractament des del conductisme sempre havia estat exposar de forma progressiva a la persona a que s'atencés cap als gossos, perquè el cervell aprengués que no necessàriament serà sempre una situació que fos perillosa.
Uh-huh.
Com veureu, en aquest exemple hi ha un problema, que és la segona part, no? Per què algunes persones no desenvolupen aquesta por? I aquí és on va entrar la segona corrent important, que és el cognitivisme, és a dir, aquella corrent que estudia el pensament, i el que ens deia és que hi havia un element que se'ns havia escapat, que era, depenent de com interpreti aquest fet la persona, desenvoluparà aquesta por o no la desenvoluparà. És a dir, que si la persona interpreta simplement que el gos estava jugant i que s'havia escapat de les mans, doncs d'aquí la conclusió que pot extreure és que no sempre passarà el mateix.
Clar.
Per tant, es tornarà a apropar amb un altre gos, certament amb una mica més de prudència, sabent llegir doncs, els senyals que enviï l'animal, vale? Però no l'evitarà. Per tant, aquí hi havia una clau que era bastant important, que és que no només era un tema de conducta, sinó que també hi havia un tema de pensament. I durant anys, aquestes dues corrents el que van fer, malauradament, com passa en molts altres camps, és discutir-se entre elles, aviam qui tenia més raó, no?
Mm-hmm.
Fins que van descobrir que és que no era un tema de raó, que és que juntes funcionaven molt millor, i d'aquí neix la teràpia cognitivo-conductual, és a dir, aquella que junte el pensament i la conducta, i que, de fet, va ser la corrent que més evidència científica ha anat acumulant al llarg dels anys, no? Vull dir que ens ha funcionat molt bé. Aleshores, si parlem de generacions, perquè a vegades la gent amb això doncs, es fot uns cacaus que Déu-n'hi-do, i no m'estranya, doncs si parlem de generacions, a la primera generació tenim la que us comentava, que només analitza bé les conductes. A la segona generació ja tenim aquestes dues corrents que s'han unit per funcionar juntes i que, com us deia, han funcionat molt bé. I ara estem dintre de la tercera generació, que apareix cap als finals dels anys 90, que no és una altra cosa que una evolució d'aquestes dues corrents de les que estàvem parlant ara.
Mm-hmm.
Aleshores, quines característiques tenen les teràpies de tercera generació, o diuen les més modernes, però clar, tenint en compte que són dels anys 90, eh?
Clar, clar.
Doncs d'una banda, aprenen a observar pensaments i emocions sense que ens hi quedem atrapats, val? Tenen una altra gran diferència, que és que treballen moltíssim amb la regulació emocional. És a dir, que sí que és veritat que anys enrere es creia que hi havia emocions que eren positives i emocions que eren negatives, i la tendència era a voler eliminar o reduir aquelles emocions negatives, no? Com poden ser l'ansietat, com pot ser la ràbia, doncs, o el fàstic també, que se'n parla molt poquet, doncs a voler-les eliminar o fins i tot reduir, no? Des de la tercera generació no entenem que hi hagin emocions positives i negatives, sí que les entenem com a agradables o desagradables. Però la clau d'aquestes generacions és l'acceptació. És a dir, aquestes teràpies no busquen tant eliminar les emocions considerades com a negatives, sinó acceptar-les, aprendre a conviure-hi, no? Sí. I això vol dir, a exemples pràctics, que hem d'acceptar que no sempre tindrem respostes a tot el que ens plantegem o a tot el que ens va succeint, no sempre tindrem converses que es tanquin, a vegades tenim vistos a WhatsApp o tenim relacions que acaben d'una manera en la que no tenim ni dret a expressar, no?, el que pensem, perquè simplement s'acaben. I, molt important això, fins i tot en moments on tinguem moltíssima felicitat, podem tenir una sensació de no estar complerts del tot. De fet, amb això l'altre dia sentia un psicòleg a les xarxes socials que em va agradar molt, no?, perquè va citar un poema, sí, i deia: quan vaig arribar al cim de l'Everest, el cel continuava sent tan lluny com sempre.
Ah,
i és una metàfora preciosa.
Molt maca, la veritat.
Sí, és una metàfora preciosa, perquè si t'hi fixes, Candela, ens passem la vida dient: quan tingui diners, em compraré el cotxe que m'agrada i aleshores seré feliç, no? I la realitat d'això és que, bueno, pot ser que un dia tinguis els diners i et compris aquell cotxe que tant t'agrada, però resulta que falta l'amor d'un germà, l'amor d'un pare. És a dir, que contemplar la felicitat com una cosa completament tancada i completa, penso que és un error garrafal, no? I moltes vegades és font d'infelicitat. És a dir, que el tema passa per acceptar que moltes vegades hem de viure amb el 95% i aprendre que amb aquest 95% o amb el 70% podem ser feliços, perquè acceptem viure amb la falta.
Sí.
I és aquí on marquen una mica la diferència, no?, aquestes teràpies de tercera generació. Aleshores, quines escoles o tècniques tenim dintre que s'englobin, no?, dintre d'aquestes teràpies de tercera generació? Tenim la teràpia d'acceptació i compromís, que, com ja us he dit, doncs es basa molt en acceptar tots aquests fets i en comprometre't a canviar i a treballar per allò que realment importa. Aleshores, és una teràpia molt bonica perquè treballa molt sobre els valors de les persones, serveix molt per fer un creixement personal, és brutal, no? Funciona molt bé. Tenim després la teràpia dialèctica conductual. Aquesta teràpia és molt enfocada, va néixer, de fet, amb el trastorn límit de personalitat, i s'enfoca molt en controlar o reduir la impulsivitat de les persones, i per fer-ho posa molt l'accent en la regulació emocional, no? Després tenim la psicoteràpia analítica funcional. Aquí s'analitza com el context influeix en com es comporta i com pensa la persona. Això és una altra cosa superimportant. Les teràpies de tercera generació incorporen també el context de la persona, tenen una visió com molt més holística, molt més global del que ve sent una persona, cosa que em sembla superimportant, perquè per molt que treballis de forma individual amb algú, aquell algú té un entorn, sempre.
Sí.
Inclús la persona que es consideri més solitària del món té sempre un entorn que pot estar influint, no?, en el treball terapèutic. És a dir, que analitzar aquest entorn, doncs, és un exercici que hem de fer. I després tenim les dues teràpies que utilitzen més el mindfulness, tot i que us he de comentar que totes les teràpies de tercera generació l'han inclòs, no? Mindfulness és l'atenció plena, i són totes aquelles tècniques o treballs, no?, que tenen com a component, doncs, observar, fer d'observador sense jutjar, una cosa que és molt difícil.
I tant.
I que també té a veure, no?, amb l'acceptació, perquè per poder acceptar, doncs, he de fer un treball de no judici, perquè si jutjo ja entro dintre del no acceptar les coses, no? Aleshores tenim la teràpia cognitiva basada en mindfulness, una altra teràpia que ha acumulat bastanta evidència científica, perquè també hi ha un error en concebre que el mindfulness no pot ser vinculat a quelcom que sigui científic. Això ho he sentit bastant. Doncs us he de dir que és una de les que més evidència està acumulant. Té un munt d'estudis que proven l'efectivitat, no?, de les tècniques basades en mindfulness. I després la teràpia centrada en la compassió, que em sembla que és una de les que ens falta molt en els dies que corren, no? És a dir, tenim tendència a tractar els altres molt bé, però en canvi cap a nosaltres mateixos som el pitjor jutge i el pitjor enemic que podem tenir moltes vegades, no? Doncs és una teràpia que ens reeduque en aquest sentit. I evidentment una de les que hem parlat ja moltes vegades, també perquè forma part de les que més treballo jo, no? A nivell personal, que és l'MDR, no? Aquest treball amb les 8 fases del protocol que té MDR, que per cert integren també doncs, creences, conducta i cos, que és el gran oblidat de la psicologia clàssica, no? És molt curiós perquè quan tenim un problema de salut mental, anem a posar per exemple que tenim ansietat, el primer lloc on notarem que tenim un problema és el cos. No ho notarem en el cap,
no.
Notarem en el cos en forma de tremolors, en forma d'atenció, en forma de batec del cor ultraràpid. I en canvi, ostres, ens ha costat moltíssim vincular la psicologia al cos.
Una cosa ara, més etèria, més, no? Que no es veu, que no es palpa.
Clar, sí. I és el primer lloc on tindrem la sintomatologia. Vull dir que quan hi ha ansietat no dormo, quan hi ha ansietat o menjo més o menjo menys, no? I es passa tot a través del cos i en canvi ha sigut el gran oblidat, no? Doncs totes aquestes teràpies que us he mencionat el tenen molt present al cos. De fet, amb les pràctiques de mindfulness es treballa molt a través del cos, no? El protocol MDR, que està tan de moda, no? Que el veiem per les xarxes socials avall, amunt, doncs el protocol MDR té una fase dedicada al cos, a explorar quina sintomatologia té el cos, no? Per tant, són teràpies que ja l'han incorporat molt. Sé que n'estan sortint de noves, també, sobre els símptomes somàtics, i que segurament faran uns avenços també bastant espectaculars, no? Aleshores, doncs això, es treballa molt amb consciència corporal, amb respiració, amb regulació fisiològica a través dels sentits, no? Imagineu-vos, i són tècniques que funcionen molt bé. Val? I aleshores, la gran pregunta, després d'haver fet tot aquest recorregut extens, és quina teràpia és la que hem de triar, no?
Això va de triar el professional,
una pregunta... Clar, el que passa que jo entenc que quan comencem a buscar psicòleg, si no és per recomanació d'algú, que moltes vegades és així, moltes vegades és... Tinc un amic que va al psicòleg i m'explica que li va fantàsticament bé i aleshores li demano el contacte. És el més habitual, és la forma d'arribada més habitual. T'he de dir que també ChatGPT és una altra de les formes d'arribades habitual. Perquè jo crec que quan ChatGPT ja no sap què contestar, envia cap al psicòleg. Vale? Però sí que és veritat que pot ser difícil, no, de triar. Aleshores, jo el que us diria és que no hi ha una única teràpia que sigui vàlida. Sobretot el que contarà aquí és, un, el motiu de consulta. Hi ha motius de consulta que engeguen processos de teràpia psicològica que ja sabem que seran més aviat llargs, doncs perquè hi ha una història complicada al darrere, pels motius que siguin, no? Perquè la persona s'hi vol dedicar però no vol dedicar-s'hi cada setmana, no? Depèn. Hi ha motius de consulta que són breus i aquests també són lícits. Hi ha persones que diuen, no, jo no vaig al psicòleg perquè és que això que tinc jo potser és un problema de 2 mesos, doncs espero i ja passarà, no? Però hi ha motius de consulta que són breus i que s'agafa i es fa una teràpia estratègica breu per solucionar un problema en concret i ja està.
Molt bé.
Vull dir que això existeix, no?
Ja.
Hem de triar sempre, això sí, teràpies, i de fet és la nostra obligació com a professionals, basar-nos en teràpies que acumulin evidència científica, vale? No podem fer teràpies que no estiguin doncs, certificades en aquest sentit, no? Hem de fixar-nos en l'estil del terapeuta, això sempre us ho dic, però és que és superimportant, perquè abans ho parlàvem, no? O sigui, si no fos tan important la relació que jo tinc amb el meu terapeuta, podria fer teràpia amb ChatGPT, no hi hauria cap tipus de problema. Però la realitat és que és una relació humana.
I si
amb el meu terapeuta no m'entenc, o penso que m'està prenent el pèl, o penso que em diu les coses per fer-me mal, la veritat d'això és que no avançaré.
No.
És més, retrocediré perquè li agafaré mania uh-huh. al conjunt de psicòlegs i al final no voldré anar amb ningú. I aleshores, quan no hi ha una relació terapèutica establerta, el més encertat és canviar.
Canviar.
Sí, sí, perquè és superimportant. Sense aquesta relació, sense l'aliança terapèutica, la veritat és que és la base de les bases. Eh? Mm-hmm. No es pot dur a terme una teràpia. Penseu que, i jo em poso moltes vegades al lloc dels pacients, obrir-te i explicar coses personals...
Costa molt.
Coses, clar, fins i tot coses que et fan vergonya.
I tant.
Claro, ho estàs explicant amb algú que no et coneix, que no hi ha confiança, no? Llavors, si no et genera un mínim de tendresa o veus que aquella persona té la mínima intenció de cuidar-te, és molt difícil que...
Malament. Puguis, no que avançarem, puguis no avançarem.
Exacte.
No avançarem.
I després us volia, ja per acabar, abans de que se'ns acabi el temps, sí que volia remarcar una cosa, no?
Digues.
Que moltes persones venen amb una expectativa equivocada. I això també ho hem vist diverses vegades, no? Aleshores venen i pensant que, bueno, jo vinc aquí, explico les meves coses, faig 3-4 sessions i hauria de començar a veure els canvis. No sempre és així i, de fet, moltes vegades és el contrari, no? Sovint, quan passen per la porta, entren millor de quan surten. Per què? Perquè per construir nous fonaments, a vegades hem de enrocar o remoure bastant vells fonaments, i això sempre és dolorós.
Clar.
I cal tenir-ho present. És dolorós, però s'ha de fer. És com si intentéssim reformar una casa, no?, sobre uns pilars que trontollen.
Clar.
Sí, sí, tindrem una casa molt bonica.
Sí, però fràgil, no...
Però no serà sòlida.
Clar,
vull dir, a la primera ventada farem el compte dels tres porquets.
Sí, sí.
Se'ns anirà tot en orris. És a dir, que quan passem per la porta i sortim remoguts, és una cosa que és normal.
Mm.
És una cosa que és normal. No vol dir que estiguem retrocedint, vol dir que estem reconstruint. I això, convé accentuar-ho i fer bastanta difusió sobre aquest missatge, perquè si no, la gent no hi troba sentit.
Clar. Mm-hmm. Jo sempre he cregut, i soc tot el que ara ens deies aquests últims minuts, hi ha d'haver una compenetració i hi ha d'haver un... Com t'ho he de dir? Que el pacient... o la pacient, doncs se senti a gust explicant aquestes coses que l'han dut a la consulta perquè li estan fent mal, li han fet mal, s'han remogut i tal. Vull dir, és molt important aquesta confiança amb el o la professional, eh?
Això és bàsic,
jo,
és bàsic.
Vaja.
I els casos són, no sé, mixtes, però imaginem el cas en què he aguantat coses que no hauria d'haver aguantat, no? És molt habitual, eh? Mm-hmm. I em sento com tonta per haver aguantat això, que ens ha passat a tots en
algun moment de la vida, per motius. Sí, sí, sí.
El nostre servei fa una avaluació de cost-benefici i a vegades, quan el cost és molt elevat, doncs aguanto situacions que realment, pues, bueno, segurament no hauria d'haver aguantat.
Sí, clar.
I això fa vergonya moltes vegades,
sí,
i em sento malament d'haver-ho fet. Explicar això a algú a qui no conec i que penso que em jutjarà, doncs clar, fa bastanta cosa. Spoiler, els psicòlegs no hem de jutjar i no estem aquí per jutjar. Vull dir, és molt més útil comprendre quins mecanismes m'han portat en un moment donat a aguantar coses que són insostenibles, perquè si comprenc els mecanismes, puc actuar-hi.
Clar.
Si no, vaig directe, encara que no ho vulgui, encara que digui jo això no ho tornaré a aguantar en la vida, però si jo no entenc que potser hi havia uns mecanismes, potser hi havia un context que era impossible actuar d'una altra manera, moltes vegades és això.
Uh-huh.
I realment el problema no és com vaig actuar en el passat, sinó com ho estic jutjant en un present. Vull dir que...
Doncs, a veure, és trobar la persona... És trobar la
persona.
I el que ens deies, que si veus que aquestes primeres sessions o ja des d'un bon començament la cosa no hi ha aquest feedback, millor canviar. Serà per psicòlegs i psicòlogues aquí al Principat,
sí.
Eh?
Vull dir no, que... no, al Principat i arreu del món.
I arreu, eh?
Som bastanta colla,
sí.
Cadascú té la formació que té,
sí,
cadascú
sí.
treballa a la seva manera, sí que és veritat que tenim unes línies d'actuació doncs, que definides, són de base i que són conjuntes, sí, sí, a mida, sí, 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 confidencialitat, tot això, doncs, no ha de preocupar els pacients perquè nosaltres tenim un codi deontològic, vull dir, tenim l'obligació d'estar afiliats al Col·legi de Psicòlegs, en aquest cas al d'Andorra, no? Vull dir que hi ha unes línies base que són iguals per tots els professionals, però després es tracta d'una relació humana.
Exacte.
Que és el que comentàvem al principi. Aleshores, sí que puc parlar amb la intel·ligència artificial i, de fet, jo entenc que quan hi ha dubtes al tema de la matinada i no saps a qui recórrer, doncs és com la sortida fàcil, no? Però, clar, dintre d'una teràpia hi ha d'haver una relació humana que s'instauri, no? I això també em porta a dir, abans de tancar, si tinc temps, que per això és tan bonic, per això és tan bonica aquesta feina i per això és normal que a vegades fins i tot els propis terapeutes ens puguem emocionar amb els relats, no? És lo que té de maco, no?, les relacions humanes.
Doncs sí, Laura, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant aquests minuts i t'esperem ben aviat. Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment, gràcies, adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I can get no satisfaction on els Rolling Stones.
Sí, que avui posen el punt i final musical al Passeu sense trucar. Però recordarem un 12 de març del 68, dia com avui,
sí,
perquè van començar a gravar una altra de les seves mítiques cançons.
Home, i tant.
Ni més ni menys que el Jumpin' Jack Flash.
Doncs amb aquesta ens acomiadarem. Fins demà, que ja torna a ser divendres. Oh, i a més 13, eh?
Sí.
Com el febrer.
Viernes 13.
I què? Passa res? Fa por? Ai, Déu meu.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Yes, yes.